Doncs seguim en directe al matí de Tarragona Ràdio i ara ens hem mogut al matí d'estiu, no gaires metres de d'on érem, conversant amb el doctor Olià, que de Santa Tecla. De fet, hem fet uns quants metres per situar-nos a l'interior d'uns laboratoris. Som situats al polígon de Riuclà i des d'aquí farem un recorregut per aquest laboratori d'anàlisi, diferents anàlisis que també explicarem al llarg d'aquest programa. Parlem del DIN Patologia i des d'aquí conversarem amb la doctora Àngel Fortunyó, la gerent d'aquest centre. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un centre amb 40 anys d'experiència.
40. Vam començar a Tortosa, Aquí a Tarragona estem des del 2014, però va començar el 89, a Tortosa.
Ara estem veient els llocs on es fan les diferents analítiques. Uh-huh. M'agradaria molt explicar als oients la diferència entre un test PCR i una prova d'antígens, que ara hi entrarem, i també com es fan, in situ, allà,
doncs,
en els diferents laboratoris.
Ho veurem.
Però vull dir que feu també altres coses, per també feu analítiques histològiques, citològiques, moleculars, etcètera.
Sí, d'anatomia patològica, que clàssicament són les citologies i les biòpsies. Ens dediquem molt al tema del càncer, i el tema del càncer implica també uns altres tècniques complementàries, com són la biologia molecular, que la gent no sap, però les tècniques que són d'alta complexitat de biologia molecular, que ara ens serveixen per al Covid, també serveixen com a marcadors tumorals en el camp del càncer, i també en uns altres virus, com el BPH.
D'entrada, una pregunta, perquè en parlem aquests darrers dos dies, arran del procés de vacunació massiva amb els joves a partir de 13 anys, han vist augment de joves aquestes últimes setmanes a venir-se a fer la prova PCR o fer-se el test d'antígens perquè tenim la cinquena onada i la variant Delta, que està fent estralls?
Sí, moltíssim. O sigui, quan parles de setmanes, parlem de Sant Joan cap aquí. O sigui, jo parlaria d'abans de Sant Joan i de després de Sant Joan. I després de Sant Joan el titular seria joves, vacunats i reinfectats. Aquests són els ciutadans que han vingut a fer-se proves i que abans no venien. A veure, si vols després t'ho explico una mica més, m'allargo més, no? Però ha sigut la gran sorpresa, sobretot a part de Sant Joan. Abans, pràcticament, nens i joves ne feien pocs. Tret al Nadal, recordeu que la campanya de Nadal també, quan la gent volia anar a veure els avis, que també se'n van fer, però en malaltia i tal, molt pocs. Va ser tot després.
Clar, perquè aquí feu empreses, no? Empreses, persones particulars, no?
Sí, fem quatre grans grups, diguéssim. Per una banda, a nivell sanitari, ja sabeu que des del moment que va començar la pandèmia, tota la persona que entra a un quiròfan s'ha de fer una prova PCR, ¿vale? Llavors, per una banda, nosaltres som fonamentalment sanitaris, fem tots els estudis prequirúrgics de diferents hospitals. Després vindria el gran grup d'empreses a les que assessorem, ¿vale? Tant multinacionals com petites empreses. Després vindrien el gran grup també de viatgers, que per viatjar pràcticament tots els països del món demanen una PCR, un test d'antigen o el certificat Covid. I després ciutadans que demanen, que o bé perquè viatgen, que els incloem al grup dels viatgers, o bé perquè tenen símptomes, o bé perquè volen saber com està la seva salut o les seves defenses, doncs venen aquí de manera individual a fer-se el test.
Aquest col·lectiu, el del que es ven a fer la prova per anar a viatjar, també ha augmentat aquests darrers dies? O no?
És un col·lectiu que va fluctuant, ¿vale? O sigui, indubtablement hi ha èpoques que se viatja més. Nosaltres el que diria que més ens afecta són les normatives dels altres països. O sigui, el bategar de les ales de la papallona a Marroc o a França ens afecta de manera molt directa. Com a anècdota, per exemple, un dia m'estaven trucant dient se necessita PCR en menys de 24 hores per anar a França. Dic, impossible. I era en el mateix moment que el ministre francès estava donant la notícia, però pensa que el que sí que ha crescut molt ha sigut el comerç ja internacional. Les empreses sí que es belluguen molt, ja comencen a viatjar, i en aquest sí que els interessa molt seguir les normatives. Normatives que s'actualitzen, però, o sigui, ja t'he dit, és que estem escoltant una conferència de premsa del rei de Marroc o del ministre francès de Sanitat. Això sí que afecta. I després també els terminis. Perquè igual poden ser PCRs en 72 hores, que donen molt marge, com te poden dir 24 hores. Entonces, això obliga una logística molt important per poder arribar a temps a fer-ho.
Després parlem del tema dels joves, però la variant Delta us ha canviat la metodologia? Ha canviat alguna cosa?
La metodologia no. El que han canviat ha sigut Els resultats. Els resultats, primer, moltíssima més activitat, o sigui, de cop i volta una demanda brutal en molta gent amb sintomatologia. Recordeu també que el 10 de juliol se van deixar de fer testos a la sanitat pública, als CAPs, als contactes estrets. Això també ens va afectar a nosaltres directament. I a banda, la tassa de positiu. Penseu que, a veure, que nosaltres, els nostres resultats, vull dir, venen donats per aquests quatre grups que ens movem. Per tant, no és representatiu del total de la població. M'explico. El pacient precirúrgic nostre és un pacient que donarà negatiu pràcticament en un 99,9% dels casos. Llavors, això vol dir que nosaltres, amb els pics de màxims d'onada, hem tingut un 5% positius. Insisteixo, això no s'extrapola al resta de la població perquè està molt filtrada, no? Ara hem arribat al 35%. Però, a més, abans era puntual a la segona, tercera onada, sobretot estic parlant de la tercera setmana d'octubre i la tercera de gener, que van ser moments puntuals d'un 5%, un dia, dos dies. Ara hem estat 3 setmanes seguides amb taxes superiors al 20% de positius i arribant en màxims de 35%. Tot s'ha calmat, un missatge de tranquil·litat, aquesta última setmana. Almenys amb les proves que nosaltres estem fent. Aquesta setmana sí que hi ha hagut un gran canvi, hi ha algun positiu, però ja s'ha frenat moltíssim la incidència.
Aquest 20 o el 30 eren joves, majoritàriament o no?
Majoritàriament joves i sobretot gent asimptomàtica o en símptomes molt lleus, perquè el que sí que és cert que en aquesta quinta onada, en aquesta variant delta que és la predominant ara, la malaltia és molt més lleu. Típicament venien per mal de gola. L'aire condicionat, que me fa una mica mal de gola, i ja corries. I després també ens va començar a venir aquesta la setmana passada i aquesta, un tipus que no ens havia vingut mai, que era que venia i dir, cuidado, soc positiu. I tothom espantats, i això? I llavors, hi ha gent que, bueno, que s'han fet els tests d'antigen de manera independent i sí que volen un test certificat per poder fer el certificat europeu de recuperació. Certificats europeus, el passaport aquest europeu, són de 3 tipus. El de vacunació completa, si te fas una PCR, un test d'antigen, que té una validesa de 72 i 48 hores, i després n'hi ha un tercer passaport que es diu el de recuperació, que vol dir que tota persona que tingui una prova que demostri que ha passat el Covid entre 10 i 120 dies abans de viatjar, pot viatjar amb aquest passaport. Doncs hi ha molta gent que té bé a que li acreditis que és positiu. Perquè, no sé, no tinc les dades actualitzades, però fins fa 2 dies érem l'únic laboratori aquí de les comarques de Tarragona que estàvem acreditats per al passaport europeu. Llavors també ens ha vingut bastanta tipologia d'aquesta.
O sigui que s'ha girat feina, eh? Vaja,
sí,
no és que
s'ha
girat, sinó
sí,
que porteu ja un temps.
I a més la incertesa de que no sabem com anirà. Perquè, clar, el problema és la vacunació global, ja no és la vacunació i les taxes de vacunació aquí a Espanya, a Europa o a Nord-Amèrica. Mentrestant no se vacuni de manera global a la Índia, a l'Àfrica, el virus seguirà mutant perquè se contagiarà molt. Quan més li deixes córrer el virus, més capacitat té de mutar. Quan més muta el virus, més capacitat de contagi té. Per ara la malaltia és més lleu, però sí que té més possibilitats de fer mutacions, mutacions que poden fer que algunes vacunes siguin menys eficaces.
Uh-huh. On som ara? A quina part del laboratori?
Han passat la zona de recepció, que seria la primera zona. La primera zona seria la cita... abans d'entrar per la porta és la cita prèvia. Cita prèvia que es fa per WhatsApp, per telèfon, per mail, de manera física. Després atenem els pacients. Nosaltres, torno a insistir, com a laboratori, com a centre sanitari, el que sí que fem és un qüestionari complet clínic. Perquè nosaltres després valorem totes les variables i la clínica és una part molt important amb un qüestionari ample. Se'ls pren la mostra... El moment de prendre la mostra és molt important. Jo sempre dic que una bona presa de mostra és essencial per a després no fer falsos negatius. La mostra...
No, ara pel que m'està dient aquí, clar, ja, qui fa la mostra, qui va a la farmàcia, es compra el test, se la fa a casa, sense experiència, o sense cap mena d'experiència, això és fiable o no?
Fiable ho és, si la fitxa tècnica del producte
ho diu. O compra per internet el test d'antígens.
Jo sempre parlo que el primer de tot, ja que treballa en un bon test d'antigen, nosaltres el treballem amb el millor test d'antigen del mercat, que a més és el que s'utilitza a nivell de la sanitat pública aquí a la Generalitat. Després, hi ha una cosa que tampoc li donen importància i nosaltres li donem molta, i és la traçabilitat. Vull dir, a veure, és un material molt sensible que ha d'estar amagatzemat a una determinada temperatura i, per tant, si tu tens un bon test però no l'has amagatzemat tal com sigui, te pot donar problemes. Després ve una bona presa de mostra. Nosaltres sempre recomanem feta per un sanitari. I després, dintre de les diferents tipus de mostra, nosaltres recomanem la nasofaringe, perquè també s'ha demostrat científicament que la nasofaringe és la més bona.
Un si forat o dos forats?
Nasofaringe, dos forats.
Dos i fins a la gola, no?
I fins a la gola. Si tu me preguntes, la nasal és dolenta? Jo et diré, no, la nasal no, igual que la de saliva. El que sí que s'ha demostrat és que la nasofaringe és la millor. I la nasofaringe sempre ha d'estar feta per un sanitari. Després ve la interpretació. A veure, aquí, per exemple, tenim un test d'antigen, ¿vale? S'ha fet la prova, s'han fet les oportunes barreges del buffer i fem una interpretació. Lo important també és seguir la fitxa tècnica. I la fitxa tècnica diu 15 minuts. Vull dir, són 15 minuts. Sí que és ben cert que a vegades és molt positiva, que hi ha molta càrrega vírica, als dos minuts ho veus, però no pots donar un negatiu que no hagin passat 15 minuts. I aquí ens tindries que veure també per a discutir si és un negatiu o positiu. No és fàcil, perquè sí que hi ha una relació directa entre la càrrega vírica i a vegades tens dubtes de si hi ha una redeta o no. I això pot dir doncs, que li pots recomanar al malalt repetir-se-la o el que sigui. Per tant, no és fàcil la interpretació. I s'ha de fer en el moment correcte. Se fa la interpretació i se comunica al... Això estem parlant dels tests d'antigen, disculpa. I se comunica al pacient en 15 minuts ja de manera verbal. ¿Vale? La PCR és una tecnologia molt més complexa, diferent, ni millor ni pitjor. No vull dir que el test d'antigen és més senzilla, però que la PCR és molt més complicada.
Que aquí, la gent confia més en la PCR.
És el gol estàndard, no ens hem d'oblidar. La PCR el que fa, en realitat, és, i ho entendràs fàcilment, és verificar que els gens del virus estan a la mostra. És com si ens féssim una prova de paternitat, no? Doncs va a mirar els gens, i això és l'únic que no canvia, és que sí o sí. ¿Vale? Sin embargo, el test d'antigen, no t'ho he dit, el que mira és la proteïna de la càpsula, la part de fora, i a banda, el test d'antigen necessita molta més càrrega vírica. Per tant, si no hi ha la suficient càrrega vírica, un test d'antigen te pot donar negatiu i, sin embargo, ser positiu. ¿Vale? Si vols, ja te comentaré algun exemple, però el gol estàndard, lo millor sempre és la PCR. ¿Vale? La PCR se posen les mostres. Molt important, la PCR sempre s'ha de manipular, totes les mostres s'han de manipular sota la campana biològica de seguretat. ¿Vale? Sanitat ja té uns protocols i unes normatives i totes aquestes mostres que són
allà dins,
que a banda ja tu aquí mateix veus que està en un espai diferent. Aquestes són una campana de bioseguretat, una biodosa, que és allí on s'han de manipular totes aquestes mostres.
Perquè no es contaminin, no entenc?
Perquè no contaminin a la resta, a l'usuari, i perquè a més han d'estar en unes mesures estèrils completes. ¿Vale? Aquí tu veus que tenim tres campanes, però aquestes són tres campanes per un altre ús, però específicament per al Covid ha de ser aquesta campana de bioseguretat. Sobre aquesta campana de bioseguretat se barregen, diguéssim, uns reactius amb la mossa de la PCR, sondes, no entraré en detalls polimerases, i després van a unes màquines d'alta complexitat, que en diem termocicladors, i aquí, a través d'uns làsers, el que fan és posar de manifest si hi ha component d'aquest genètic. Com aquest component genètic és molt petit, molt petit, molt petit, el que ha de fer la màquina és amplificar-lo.
Aquesta d'aquí,
Que és aquesta d'aquí, que ara en aquest moment està funcionant. ¿Vale? És un procés que porta unes dues hores, o sigui, és un procés lent, i llavors, a partir d'aquí, ja hi ha una interpretació dels resultats i diem si és positiu o si és negatiu. Nosaltres, personalment, si és negatiu, donem el... Molt important, fem una correlació completa, sobretot a tots els casos, sobretot als positius, ¿vale? Però nosaltres no sol valorem el resultat que la màquina te dona de negatiu o positiu. Anem una mica més enllà. T'he dit que fem un important qüestionari clínic
previ,
al principi.
Sí, sí. Uh-huh.
La clínica és molt important, no és el mateix una persona que te vingui asimptomàtica que una persona que te vingui sense sentit del gust o de l'olfacte, ¿vale? Fem la correlació clínica, la interpretació positiva o negativa i després també aquesta màquina ens dona dades indirectes de càrrega vírica a través sobretot de nivells de fluorescència, diguéssim d'intensitat de la llumeneta, per dir-ho d'alguna manera, i també per lo que diem CT, que són cicles de del termociclador. ¿Vale? I això és una relació inversa. Quan més esforç ha de fer el termociclador per posar en evidència aquella càrrega vírica, menys càrrega vírica hi ha. O sigui, més esforç necessita la màquina. Valorem tot això i llavors es dona un diagnòstic de positiu o negatiu. Els positius nosaltres, per un compromís ètic, torno a insistir, som sanitaris i tal, sempre, sempre, tots els positius, truquem al pacient. Per què? Perquè considerem que hem de mitigar una mica l'impacte que li pot produir al pacient rebre un informe de soc positiu. I també, sobretot, perquè ens pugui fer les primeres dubtes, les primeres preguntes. La gent s'atabala molt i és normal. Hi ha molta informació, però a vegades hi ha informació confusa. I després també perquè, aunque tota la gestió del Covid se fa des de la sanitat pública, sí que sabem que hi ha hagut moments i situacions específiques una mica col·lapsats, i en això sí que volem ajudar en donar el diagnòstic de positiu.
Doctora, si ara, per exemple, es truquen des d'un vaixell del port que creuen que hi ha un positiu i tal, agafen un equip i se'n van cap allà, perquè en
principi... Efectivament, ara mateix tenim a un dels nostres biòlegs camí, no sé si ha arribat al vaixell que està al Tamar, perquè no deixen entrar el vaixell,
no,
o està a la Sòdia intentant arribar, no? Entonces, efectivament, prendrà mostra, la portarà aquí de manera ràpida, perquè si no el vaixell no pot entrar. La veritat és que treballen per terra, per mar i quasi bé per aire.
Aquesta prova, la PCR, també la variant Delta ha variat, es veu diferent els colors o no es veuen diferents els colors?
A veure, el que hem trobat més que els resultats en si, el que nosaltres hem trobat és que amb aquesta variant Delta, amb els nostres casos, comença de manera més insidiosa i acaba també de manera més insidiosa. Ja t'ho explicaré. Què ens ha passat a nosaltres? Ens ha passat el que se'n diuen falsos negatius, que ve la gent que ha tingut un contacte estret. Que vull fer-me una prova, sobretot amb el test d'antigen. Del primer al tercer dia hi ha hagut molts resultats negatius al test d'antigen i que verdaderament després han sigut positius. Per tant, aquesta falsa sensació de seguretat, m'he fet un test d'antigen, és negatiu, jo crec que ha fet molt mal en aquesta quinta onada.
5 dies, no?
Nosaltres recomanem 5, del quart al cinquè ja poden començar a fer-la. La PCR, des del primer dia, però el test d'antigen nosaltres recomanem a partir del quart.
Es queden 4 minuts, re, mal comptat, però per aquí passen més coses, perquè aquí estan fent altres proves, no? Que no tenen res a veure ni amb les PCR ni amb el test d'antigen.
Aquí estan processant les biòpsies, tot el tema que t'he parlat del càncer. Això són mostres que són estretes al quiròfan o a les endoscòpies. Això que m'han fet una endoscòpia i m'han agafat una mostreta d'estómac. Doncs aquí estan els tècnics preparant el material. És un material que primer se fixa el que diem en formol, després té un procés molt lent perquè nosaltres puguem després tallar-lo, tenyir-lo i analitzar-lo, i després són els patòlegs els que analitzen si allò és el que diu la gent, bou dolent, o si és càncer, no càncer, o és una lesió precancerosa.
Situats en un polígon industrial, recordem el polígon de Riu Clar, amb un dels carrers adjacents a la part de dalt de tot, i aquí al costat, això és una part de la nau, a l'altra banda hi ha com una carpa a l'entrada, que és on es fan les proves.
Sí,
està aïllat d'aquesta part.
Està aïllat, precisament, a vegades les solucions més senzilles són les més eficaces, i en un moment de la pandèmia ja vam veure que tot el que se pugui intentar treure fora per prendre mostres millor per evitar contagis i sobretot bona ventilació, bones condicions i tot, però la presa de mostres sí que l'hem intentat aïllar d'aquesta manera.
Parlàvem fa una estona amb el doctor Oliach de Santa Tecla, insisteixo, ens deia que ell vaticina que hi haurà una nova onada, una sisena onada. Ell sempre ha concedit, sempre l'encertada. Vostès, amb l'experiència que porten, què veuen?
Confio en el doctor Oliach i estic d'acord en que l'encerta moltes, moltes vegades. La veritat és que si algo ens ha ensenyat aquesta pandèmia és la incertesa, però sí que sembla que una sisena onada, no sabem de què tipus, però vindrà. Torno a insistir, si la vacunació no és global, el virus seguirà corrent molt, seguirà mutant, seguirà sent molt contagiós, la gent ens movem molt i ho té molt fàcil.
Amb els joves, alguna recomanació?
Prudència.
Algun missatge?
Als joves, als de mitjana edat i a la gent gran, molta prudència, molta responsabilitat individual, evitar events multitudinaris i sense arribar al parany de la primera zona, però, i mascareta sobretot.
Doctora Àngels Fortunyo, gràcies per obrir les portes avui del Diner Patologia des d'aquí al polígon de Riu Clar. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornem a Connexió Estudis Centrals, 2 minuts per les 11, publicitat...